Marta Linares, molt bon dia.
Molt bon dia, Neus.
Amb la Marta Linares, la nostra psicòloga clínica i neuropsicòloga, parlem, ja ho sabeu, del nostre cervell i de tot allò que l'envolta i que l'afecta. Estem descobrint coses molt interessants, sobretot aquella part que ens dona esperança, que jo li dic a la Marta, que és saber que hi podem fer, el podem treballar, el podem exercitar, podem fer que tingui més recursos, perquè després, a mesura que anem creixent o que envellim o que puguem tenir qualsevol altra cosa, doncs en puguem tenir, ja el tinguem ben preparat, no? Com faríem amb el cos, no?
Exacte.
Que de fet forma part del nostre cos, però sempre el tenim aquí dalt. Marta, ens falta parlar, bé, ens falta, vam dir que parlaríem i per tant avui toca, de les diferents àrees del cervell. Vam parlar que eren com departaments, perquè entenguéssim, i que dins de cada departament hi havia personetes, no? Imagineu-vos que les neurones no són totes iguals, cada una doncs té una tasca. Com està dividit? Quines àrees té el nostre cervell, Marta?
Mira, podríem diferenciar diferents tipus d'àrees. Cada professional us ho explicaria d'una manera, jo en parlaré una mica doncs, com allò que dèiem, no? De departaments. No? I comencem una mica amb aquesta àrea que en diem els ganglis basals. Val? Jo diré noms així molt, però com que entendrem per què funciona, jo crec que l'important no és retenir el nom, sinó entendre que hi ha una àrea que
té aquella
està
funció.
En un lloc, ara us diré, i que té aquella funció. No? Aquests ganglis basals són els que inicien i els que integren el moviment. La funció d'aquesta àrea és aquesta. Ells reben informació i la projecten doncs, per permetre el que és el nostre moviment corporal. Els ganglis de la base estan formats per diferents parts. Totes elles estan involucrades en el que és el moviment. Però de moviments també en tenim de molt tipus.
Clar, moltíssims.
Per exemple, hi ha una part d'aquests ganglis basals que es diu el nucli caudat, que té com una forma de C, una C, de casa, i aquest està involucrat en el que és el moviment voluntari i també té algun component significatiu en processos d'aprenentatge i de memòria.
És a dir, el moviment voluntari és aquell que nosaltres volem fer, no? Aquella ordre que li donem de moc la mà, m'aixeco, m'assento...
Vaig escriure.
Exacte.
M'he de sentar, m'aixeco, camino.
Aquí, si ens falla aquesta part, és quan donem un ordre, però el cos no reacciona. És a dir, mentalment podem voler aixecar un peu o moure una mà i no, el cos no arriba, diguéssim. No?
Correcte.
Molt bé.
Per això, a vegades, que quan hi ha alguna lesió cerebral, hi ha molta gent que posa molt d'èmfasi en el que és la rehabilitació física. I quan apareixo jo allà a l'hospital i els dic, escolta, haurien d'implementar-ho amb neurorehabilitació, no, no, jo el mal el tinc al braç. No, el mal el tens al cervell, a l'àrea del moviment. Per tant, està molt bé la rehabilitació física, ara hi ha un equip que jo treballo amb ell, però és un tractament que s'ha de combinar. Per què? Perquè la lesió és quan tu no pots projectar aquesta informació, aquest estímul per al moviment voluntari. Doncs aquests ganglis basals són els que s'encarreguen del moviment i dintre d'aquests, aquest nucli caudat, aquesta forma de ser, és la que permet aquest moviment voluntari. En canvi, el putamen, que és una altra àrea que està dintre d'aquests ganglis basals, són els que s'encarreguen més específicament de lo que serien els moviments de les extremitats exclusivament. O, per exemple, el globus pàl·lid, que és una àrea més d'aquests ganglis basals, són aquests, que això és molt interessant, que són els que s'encarreguen d'aquests moviments que no són conscients.
Per exemple, ara pregunto, parpellejar, que no és conscient?
Exacte, no? Parpellejar, empassar...
Clar.
Per exemple, hi ha malalties com és una paràlisi supranuclear progressiva, que és una malaltia motora degenerativa, en la que hi ha un gran condicionant en aquesta àrea que estem parlant, del globus pàl·lid. Aleshores, què pot passar? Doncs pot passar que apareguin problemes de deglució o de moviment ocular, perquè són aquests moviments no voluntaris i que, d'alguna manera, quan hi ha algun tipus de malalties o algunes lesions, es poden veure
afectats.
No? En aquesta àrea que parlàvem dels ganglis de la base, també hi ha una subpart que és molt important, que és l'amígdala.
Sí, N'heu sentit a parlar? Segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada perquè se'n parla.
És una forma molt característica, eh? I és la que és clau en el tema de les emocions.
Exacte, per això dic que ara que se'n parla més, segurament els oients, i si no, escolta, doncs ara per això ho estem explicant aquí també, aquest nom, així com altres, poden ser més desconeguts, l'han sentit a parlar, perquè és el gran punt. A vegades en diuen com el cervell de les emocions. És aquí on són les emocions o estan en alguna altra part, Marta?
No, hi ha el sistema límbic, que alguns autors parlen de que és el cinquè lòbul, que aquest és el que dona resposta fisiològica davant dels estímuls emocionals. Què vol dir això? Per exemple, jo vaig per un carreró fosc, negre, fosc, i em trobo una persona i jo crec que aquella persona em ve a fer mal. Com el cos fa una resposta fisiològica a aquell estímul que jo interpreto com a hostil? Aquest sistema límbic té molta importància i és l'encarregat. També aquest sistema límbic és una mica el que s'encarrega també doncs, de personalitat, conducta, emocions, instints sexuals... Vull dir que, bueno, té una molta repercussió. Però l'amígdala té una funció molt important en el que és les emocions i principalment i sobretot amb la por.
Diguem-ne
que l'amígdala és la que emmagatzema i classifica els records encarregats d'emocions. Això m'agrada, això no m'agrada, això em fa por,
això
em fa feliç, això em fa... Exacte.
Per
el
tant,
sistema límbic és aquell que les integra i dona una resposta com fisiològica a allò, no?
Però la que el processa, diguéssim, sí, i determina si allò sí és bo o no és bo, sí, ve a ser l'amígdala.
Sí.
És com una mica la que ens protegeix,
sí,
no? És la que no ha variat? Quan es parla que tenim una part del cervell que, el cervell, a nivell de la humanitat, parlem, ha anat evolucionant i es parla. Hi ha una part reptiliana, a vegades, que en diu, no? aquella primera part, que, nois, sí, això ens sap greu, dius, no? Ens diuen els neuropsicòlegs, però sí, això no ha canviat.
No.
Aquí entraria en aquesta part o no entra la
amígdala? Sí, sí entraria. I a part és molt important tenir-la reactiva, perquè és la que també t'assessora, eh?
Clar, clar.
Aleshores, no només te fa patir, sinó que també t'assessora, no? Per tant, però sí. Clar, hi ha altres àrees del cervell que són com més noves i que d'alguna manera aquestes sí que veiem que estan més evolucionades, com per exemple seria l'àrea aquesta del còrtex cerebral, no? Que és aquesta que dèiem que està com arreplegada i que així té com més espai, i que aquesta és la que està dividida en dos hemisferis. El còrtex cerebral està dividit entre l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre. No és que estiguin dissociats. Aquests dos hemisferis s'uneixen per una estructura que s'anomena el cos callós. Diguem-ne, és el que fa de pont i ajuda a transmetre informació d'un hemisferi a l'altre. Cada hemisferi controla un costat del cos, però curiosament és invertit.
Eh que sí? Això és una cosa que és curiosa.
Per exemple, tu tens una lesió, posem molt l'exemple de l'ictus, tot i que no és l'únic dany cerebral adquirit, però bueno, és potser el que té més interferència, més recurrència i més. Tu tens una lesió a l'hemisferi dret i la teva projecció es fa a l'esquerra.
I tu t'afecta, tu tens la part
esquerra
afectada.
Jo no moc el braç esquerre, la lesió no està en l'hemisferi esquerre, la lesió està en l'hemisferi dret. Hi ha com aquesta lateralització del cervell.
Va creuat, per entendre'ns, no? És a dir, la part esquerra és la dreta del cos i al revés, viceversa.
Jo crec que va ser en el primer episodi, quan, bueno, la primera trobada, la nostra primera xerrada, que parlàvem de que antigament, per desconeixement, hi havia com una restricció de quan una persona tenia una dominància,
sí,
de la mà esquerra,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, clar, què passa? Això no és bo fer-ho.
Clar.
Perquè hi ha un predomini, hi ha una lateralització del cervell i no la tenim que castigar.
Això vol dir que en aquella àrea, per exemple, la persona que escriu amb la mà dreta, no, hi ha una àrea del cervell que s'activa i canvia unes ordres. La que escriu amb la mà esquerra en té una altra? És a dir, ve a l'altre cantó? Té un predomini de l'altre cantó?
Té un predomini. De fet, estem parlant una mica del predomini visomotriu.
Sí.
Hi ha molta gent que diu, bueno, jo escric amb la dreta però xuto amb l'esquerra.
Cert, cert.
No? Estem parlant d'aquest predomini, no? però sí, hi ha un predomini d'un hemisferi o d'un altre. Quan tu abans parlaves de com ha evolucionat o si hi ha algunes parts que són com més, més noves, cadascun d'aquests hemisferis dels que estem parlant està dividit en quatre lòbuls. Val? I hi ha el frontal. Aquest frontal és el que està situat, diguem-ne, per darrere del que és el front.
Aquí al front.
És aquest davant. I aquest seria el que la nostra companya, la Mireia, definia com aquest director d'orquestra. Quan parlava d'aquesta etapa evolutiva més de la neuropsicologia en el món infantil, no? En el món adult igual, evidentment.
El tenim igual.
El tenim igual.
Una mica més atropellat, però el tenim igual.
L'única cosa és que, com ho explico, potser no, però és això. Aleshores, aquest és com el centre de comandament. Aquest és una part molt nova, molt complexa i molt nova. És una part molt evolucionada del nostre cervell. Val? Aleshores, aquí és el centre de comandament i del control del cervell humà. És aquest director d'orquestra. Aquí tenim funcions executives, que vol dir planificar, organitzar, preveure, raonar, resoldre problemes, raonament de judici, control d'impulsos. Clar, entendràs que aquesta part, per exemple, és el que bàsicament ens pot arribar a diferenciar d'un animal, no? D'un animal amb nosaltres.
Clar, que no? Té una funció més bàsica i, en canvi, aquí tenim com una funció més elevada.
Exacte.
No? Aquí.
És com un meta-anàlisi, no? És una funció de processos més complexes.
Clar.
Fins i tot aquesta àrea frontal és la que també ens ajuda a regular l'empatia, la generositat, així com la conducta. Per tant, ja veus que estem parlant de funcions i aspectes que no tots els éssers vius la tenen. Aquesta és una àrea del nostre cervell, que és aquesta frontal, més aquí del front, que és la que ens dona tota aquesta tasca més complexa d'organització.
Ara que expliques això, Marta, recordo un cas, no me'n recordo el nom exactament, però que bé, segur, igual algun oient ha llegit el cas perquè ha sortit algunes vegades, i em sembla que ara en alguna d'aquestes sèries que fan mèdiques traien un cas similar, que és el d'aquell senyor que va tenir un accident i se li va clavar un ferro al cap, li va travessar el cap, i li va travessar per la part frontal.
Sí.
En aquell moment, que no era ara, bueno, clar, primer que no van entendre com estava viu, però evidentment se'n va sortir, i aparentment no tenia cap seqüela, perquè físicament podia funcionar, motorament, no hi havia... Però la família va començar a detectar canvis de comportament. I deien,
correcte,
és que no és la mateixa persona.
Correcte.
No, i deien, home, no, si, escolta, se n'ha sortit bé de l'accident i no passa res. Aquí és perquè, entenc, Marta, estava afectada la part frontal,
la
que
part
és aquesta
frontal,
que regula això, no?
Totalment. Aquesta pèrdua d'empatia, aquesta fredor, aquesta rigidesa, aquesta impulsivitat, aquest dèficit d'atenció, aquesta dificultat, pot aparèixer una dificultat en organitzar una tasca com dir, va, planifico que avui venen a dinar 12 persones a casa i planifico el menjar i organitzo la taula i, clar, aquí no té per què haver-hi un trastorn de memòria, no té per què haver-hi un trastorn amnèsic perquè la memòria no està aquí. Aleshores, quan les persones tenen una lesió en aquesta àrea o, per exemple, hi ha alguns tipus de demència, que algun dia en parlarem,
que afecten aquesta àrea,
o són demències frontals, inicialment, molts casos de demències frontals són derivats inicialment al psiquiatre pensant que la persona està tenint un trastorn de conducta o un trastorn psicoafectiu, quan en veritat és una fase inicial d'una malaltia neurològica degenerativa d'inici en l'àrea frontal. Són persones que poden tenir conductes inapropiades, canvis d'humor, irritabilitat, impulsivitat...
Això està molt bé saber-ho en el sentit mèdic de la paraula, perquè el mateix que dius, mira, fins i tot ara a vegades no es deriva a on és, abans de saber-se tot això, que a aquesta persona li atribuïes que tot era psicològic o que tot era psicosomàtic o que s'havia tornat estranya o que havia canviat el caràcter, i ara pot haver-hi una qüestió també
neurològica. I en quant una mica al que parlaves abans, que hi ha hagut alguns estudis de casos, pel·lícules, n'hi ha una, crec que és del Harrison Ford, que pateix un tret, li va a l'àrea frontal, era una persona dèspota, freda, no? I de cop es converteix en algú romàntic que cuida la seva parella, que és... Vull dir, els canvis d'humor o de conducta no sempre té que ser en forma de...
En negatiu,
en
no?
Negatiu. Hi ha moltes persones que quan venen a la consulta em diuen, bueno, és que si sabessis com era, En canvi, ara és dòcil, és... Però, clar, hi ha una afectació de la regulació, no?
Clar, clar.
Aleshores, aquesta àrea és molt important per això.
Molt bé, molt interessant.
També avancem sí. I tenim aquesta àrea temporal, que aquesta és la que està situada, diguem-ne, en els laterals, dret i esquerra del cervell.
I les orelles, sobre les orelles, diguéssim,
exacte. I aquest intervé en processos, crec que en parlàvem avui, i en alguna altra trobada nostra en parlàvem, intervé en processos auditius i del llenguatge. Tot i que també ajuda en aspectes de memòria, però aquí la gran càrrega és aquesta, el llenguatge en totes les seves dimensions, en comprensió, en processament, en fluència, en agilitat, en denominació,
en escriptura... I això, Marta, ho tenim a cada hemisferi, eh? És a dir, aquestes quatre lòbuls els tenim a cada hemisferi.
El temporal el tenim exacte. Aleshores, no tenen... Per exemple, t'he parlat del llenguatge, però no tenen exactament la mateixa càrrega. Potser una àrea té una càrrega més interpretativa, més creativa, i l'altra té una càrrega més de significat o fonètica.
D'acord.
Per això et dic que en parlàvem, no?, d'aquests departaments, però que sí que tenen els seus treballadors, però que interactuen,
clar,
es coordinen.
No és una calca, no és una còpia, per entendre'ns. No? Parlem de que tenim un... Ara parlàvem, no?, aquests lòbuls, doncs sí. Tenim un frontal, no?, ara deies un temporal, però no és que l'hemisferi dret i esquerre siguin calcats al revés, sinó que dins d'això tenen subfeines diferents.
Correcte.
No?
Correcte.
Molt bé, això també s'explica el que dèiem abans, que depèn de què tenim, en quina àrea et varia una cosa o una altra. Temporal, dèiem.
No és el mateix, per tant, que t'afecti el costat dret que el costat esquerre.
Exacte, per
això. Amb això estic d'acord amb això que em demanaves. Si seguíssim una mica amb aquests departaments, ens trobaríem amb aquest occipital, que aquest s'ocupa principalment del tema de la visió.
És el que tindríem a darrere el clatell, per entendre's?
Exacte, aquest seria el que tindríem a darrere el clatell. Clar, l'occipital és el que ens ajuda, com per exemple, doncs, a processar aquesta informació visual, interpretar i treure conclusions de les imatges visuals, no? Ara, per exemple, m'ha vingut al cap un exemple de fa molt poquet. He tingut un pacient que en el context d'un Covid greu va fer diversos microinfarts cerebrals i hem estat intentant fer una mica de neurorehabilitació i sobretot treballant perquè vam veure que hi havia una afectació del camp visual i aquest senyor al final, després de fer-li una sèrie de proves, campimetries, etcètera, etcètera, vam veure que el que hi havia era una ceguera neurològica, que és a dir, que hi havia hagut alguns infarts cerebrals en aquesta àrea occipital i és la que s'encarrega de poder processar tot el que són aquests estímuls visuals.
Per tant, no és l'ull que no hi vegi o l'ull que estigui malalt, sinó que és la part del cervell que no processa aquesta informació. No?
Clar, en aquest cas nosaltres vam fer una derivació a l'oftalmòleg. L'oftalmòleg ens diu que el nervi òptic està bé, l'ull és sa, el problema és més posterior i és d'aquesta àrea del cervell que és l'occipital que s'encarrega una mica de... Per exemple, hi ha persones que els hi costa, per exemple, això passa molt amb les demències avançades, que hi ha un moment, que si algú ens escolta ho sabrà, que les demències avancen i, per exemple, diuen a la tarda me diu que ell vol anar amb la Lourdes i no entenc que la Lourdes sóc jo sóc la seva dona.
No et reconeix,
no et reconeix. No hi ha una bona interpretació
d'allò que estàs veient.
Exacte.
Clar, no és que... I per tant pot ser en aquesta àrea, no és que no recordi per d'allò, sinó que veus una cosa i no saps. És com, per exemple, quan a nosaltres ens posen un dibuix abstracte, no?
Exacte.
El cervell té tendència no? a veure de seguida alguna cosa que tingui sentit, perquè no hi ha res que no li agradi menys al cervell que no entendre el que passa. Però quan tu veus una cosa abstracta, tu veus allò, però no li saps donar significat. Vindria a ser el mateix,
Vindria a ser el mateix.
Passa aquesta part. I això està regulat per aquesta part occipital.
Correcte.
Molt bé.
Clar, parlem dels grans departaments,
sí.
Eh?
Llavors hi ha
Després hi ha subdepartaments, després hi ha altres... però bueno, les podem anar...
Els anirem desgranant, però molt interessant veure que hi ha aquestes parts que no són calcades d'hemisferi dret i hemisferi esquerre, sinó que és allò com si és la filial de l'empresa a l'altre cantó, però té gent diferent, no? I
sí.
Fan coses diferents.
S'assessoren, es complementen... Exacte.
Entre ells, i després, per això, en funció de quines àrees o tinguem lesió o estimulem, no? Uh-huh. Doncs tindrem un resultat o un altre. Molt bé, Marta Linares, moltíssimes gràcies.
A tu, Neus, de veritat.
Continuarem entrant en aquest apassionant món que és el cervell. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.